Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Va passar de matinada i un cap de setmana a Barcelona, en un autobús, on normalment només passa el temps, un tipus que anava massa begut, o massa drogat, va començar a llançar comentaris sexistes a la conductora. Reina, ets la més guapa del món, però ja va començar a extralimitar-se encara més, va posar el cap pel forat que divideix els conductors i dels ocupants. Mentrestant, la conductora anava acumulant litres de mala llet fins que li va explosionar el bidó. I llavors va decidir posar el fre de mà de l'autobús, va baixar del seu seient de conductora i es va encarar amb aquell sotacarro begut que es va amagar en la seva pròpia covardia. Va passar de matinada al cap de setmana amb un autobús de Barcelona.
Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigas con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para afuera. Y la próxima vez bebes menos o te calles antes.
Bájate del bus, te lo he dicho 10 veces. No es nada, bajas de salón y te vas afuera en un segundito.
Y luego si quieres a llorar y a llamarle un guapo al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa.
Segons informa La Vanguardia, qui va gravar el vídeo, un noi de 27 anys que es diu Roger, ha rebut un missatge del senyor expulsat del bus exigint-li la retirada d'aquesta gravació, d'aquest vídeo, i que, si no, el denunciarà. El noi li ha respost que no el pensa retirar i que tururut. Eren 4:45 de la matinada de diumenge en un nit bus. Això és empoderament d'ella, de la conductora, però també empoderament de tota la societat davant dels miserables. Felicitats. Són les 8:02. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dimarts. Dimarts 25 d'abril del 2023.
I avui s'espera un matí de cel força ennuvolat i amb algunes boires, i a la tarda amb alguns ruixats, bàsicament al Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya central. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia serà càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'avaria d'un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat per la zona de Sant Gervasi fa que s'acumulin ara més de 10 quilòmetres de congestió perquè s'ha tallat un carril.
I continuen els retards de 20 minuts de mitjana a la R4 de Rodalies per una incidència d'infraestructura entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Adif ja està treballant, però encara no sap quan ho tindrà resolt. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, en CaixaBank. Tornem-hi amb més informació de l'Operació Catalunya. Manuel Bustos va ser informador de l'excomissari José Manuel Villarejo per treure draps bruts de l'independentisme al començament del procés. Ho destapa avui el Quico Sellers al digital al món.cat. Relata que l'exalcalde de Sabadell amb el PSC va arribar a l'excomissari Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3. Ho va fer poc després que esclatés un cas de corrupció, recordeu l'anomenat cas Mercuri, precisament al consistori de Sabadell, i que l'esquitxava directament. Manuel Bustos es va oferir a donar dades sobre presumptes corrupteles de Convergència i sobre la mala maror dins d'Esquerra Republicana a canvi que l'ajudessin a arreglar la seva imatge arran del procés judicial que se li va obrir per irregularitats. Entre d'altres, es va oferir a donar-los informació que perjudicaria figures com les de l'exconsellers Felip Puig i Jordi Gené, de Convergència, així com irregularitats al Port de Tarragona. L'aleshores alcalde de Sabadell va entrar en contacte amb el detectiu Antonio Tamarit, que era un dels homes de Villarejo a Catalunya. Tamarit, de fet, és qui li explica a l'excomissari Villarejo tal com queda recollit en aquesta gravació.
Si fuera lo puedo poner a los pies de los caballos. Dice, pero ya, porque sé cómo robaban en los puertos de Tarragona, de toda parte. Dice, al Junquera dice, de fuera para adentro, no se le va a pillar nada, dice, pero dentro del partido hay dos o tres tíos que tienen su cabeza. Dice, yo sé quiénes son y puedo acercarse. O sea, el tío con mucha predisposición de apoyar todo esto a cambio de solucionar, digamos, ayudarle a paliar en la medida de lo posible su problema.
Se sent, no malament, no fatal, però ho tradueixo, diu Tamarit a Villarejo. A Felip Puig lo puedo poner a los pies de los caballos, pero ya, sé cómo robaban en el puerto de Tarragona, del Junqueras. Dice que de fuera para dentro no se le va a pillar nada, pero dentro del partido hay dos o tres tíos que quieren su cabeza. Y yo sé quiénes son y puedo acercarte. O sea, el tío con mucha predisposición de apoyar en todo esto, a cambio de ayudarle a paliar en la medida de lo posible sus problemas. Manuel Bustos també els hauria donat informació de Carme Forcadell, d'altres membres d'Esquerra com l'exregidor a Barcelona Jordi Portavella, i també els hauria parlat del major Trapero, a qui Tamarit defineix literalment com el mosso d'esquadra en nom de Bustos, aquell tan fill de puta. Villarejo veu bé negociar amb Bustos i diu que no li cobrarà res per ajudar-lo en els seus embolics judicials o d'imatge. Per cert que el Suprem confirma que no investigarà la senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, per suposadament haver amagat informació sobre l'operació Catalunya. Ho avançava ahir a la tarda el diari Opunès. L'alt tribunal va tombar al gener la querella que van presentar diputats de Junts per Catalunya en contra d'Alicia Sánchez Camacho per haver mentit quan va dir en una comissió d'investigació que mai va existir un operatiu policial que volgués perjudicar els polítics independentistes. Ara la sala penal ha rebutjat un recurs sobre aquesta qüestió i, per tant, el Tribunal Suprem torna a negar obrir-ne cap investigació. Segons la resolució judicial, ja van deixar clar que no hi ha arguments sòlids per imputar la senadora del PP i, per tant, no canvia d'opinió. Així estem, així estem. Són les 26 minuts. Mentrestant, la Fiscalia està d'acord que el Tribunal Suprem ordeni detenir Clara Ponsatí. El Ministeri Públic ha presentat un escrit al Tribunal en què avala la competència de l'instructor del procés Pablo Llarena per dictar aquesta ordre de detenció sense que calgui demanar permís al Parlament Europeu, encara que Clara Ponsatí té immunitat com a europarlamentària. Aquest escrit dona resposta a un recurs que va presentar la defensa de la Clara Ponsatí el dia que, recordem, la van detenir a Barcelona els Mossos d'Esquadra ara fa gairebé un mes, el 28 de març. Una resolució que ja dona pistes de quina pot ser la posició de la Fiscalia després que Ponsatí ahir deixés plantat Llarena al Suprem i se n'anés a Brussel·les al ple. De fet, Pablo Llarena, per guanyar temps, ha demanat a les parts, tant a la Fiscalia com a l'Advocacia de l'Estat, que diguin si cal o no emetre un ordre de detenció d'abast espanyol contra Clara Ponsatí. Tenen 5 dies de coll per fer-ho. Els mateixos que té Gonzalo Boye per justificar per què va presentar una demanda d'empara al Parlament Europeu quan la van detenir. Sigui com sigui, el magistrat avisa que l'absència de l'eurodiputada de Junts pot provocar que s'emeti en una ordre de detenció. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, Pablo Llarena m'ho fitxa, però ho fa tímidament. A hores d'ara no demana la detenció de Ponsatí i, de moment, només ensenya la puteta. El jutge del Suprem passa la pilota a la Fiscalia, a l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular, és a dir, Vox. Serà d'aquí a 5 dies, a partir del que diguin les parts, que podrà reactivar l'ordre de detenció contra l'exconsellera. De fet, en el seu escrit, Llarena recorda que una plantada com la de Ponsatí, segons la llei espanyola, es pot transformar perfectament en una detenció. Tot i això, encara no ho fa i busca la col·laboració dels altres actors implicats per cobrir així les espatlles. El Suprem, per tant, passa al contraatac després que Ponsatí no es presentés a la declaració prevista per ahir al matí. En un text que el seu advocat va enviar al tribunal, l'eurodiputada recorda que com a parlamentària té immunitat, però és que a més justifica la seva absència per qüestions d'agenda. Ponsatí havia d'assistir ahir a un parell de comissions del Parlament Europeu que finalment va prioritzar.
Són les 8:08. Clara Ponsatí, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé.
Té previst tornar a Catalunya a curt termini?
Sí.
Sap sí. Quan hi ha o no?
No exactament, perquè aquesta setmana estic a Brussel·les i el cap de setmana tinc uns compromisos a la Catalunya Nord, però vaja, després tornaré. Sí.
Si Llarena acaba metent aquesta ordre de detenció a nivell espanyol, es planteja no tornar per evitar que la tornin a detenir o no?
No.
Així de clar i de contundent.
Home.
Clar, perquè...
Ja vaig venir quan hi havia una hora de detenció i... No, home, no.
Què li sembla tot plegat?
Home, una mica surrealista, perquè... però vaja... La persecució del Suprem contra mi ha baixat molts graus amb el canvi del Codi Penal... però vaja, tenen aquesta mena d'obsessió perquè jo vagi a Madrid a parlar amb el senyor Llarena i jo no vull fer-ho. I a més no estic obligada a fer-ho, o sigui, no és només que no tingui ganes. és que tinc immunitat i d'aquestes ordres de detenció són il·legals, la primera, i si n'hi ha una segona també ho serà, esclar. Bé, però ja hem vist el Suprem fent coses molt estranyes i suposo que ho seguirem veient.
Vostè ha demanat empara al Parlament Europeu perquè, per deixar-ho clar, què implicaria que li concedissin aquesta empara? Definitivament, llavors, el jutge Llarena l'hauria de deixar en pau?
Sí, però és que ja fa temps que m'hauria d'haver deixat en pau. O sigui que... Però vaja, seria més clar, o sigui, seria, diguem-ne, si la comissió proposa que se'n mantingui l'empara, aleshores realment seria molt fort que mantinguessin la insistència en detenir-me perquè jo vagi a declarar. Però vaja, en tot cas, jo no tinc grans esperances sobre el que hagi de fer aquesta comissió, perquè ja sabem qui la presideix, ja sabem qui la composa i ja sabem com es van comportar quan van haver de discutir sobre l'aixecament de la immunitat del president Puigdemont, d'Antoni Comín i de mi mateixa. Per tant, això tindrà el seu procés, però hi farem els possibles, perquè els membres d'aquesta comissió, que són gent democràtica i neutral, es posicionin correctament, però vaja, la majoria està molt controlada. Pels eurodiputats espanyols i la presidència, que té un gran poder de maniobra, la té el senyor aquest de Ciutadans, o sigui que ja ho veurem.
Ahir Esquerra deia que respecta la seva estratègia, però que creu que és millor presentar-se al Tribunal Suprem i allà plantar cara a Pablo Llarena i confrontar la justícia espanyola. Sé que la pregunta és retòrica i ja m'imagino la resposta, però per desenvolupar-la, s'ho planteja o no?
No, a veure, és que això de plantar cara, una cosa és posar la cara perquè t'abofetegin, que no ho penso fer, i l'altra és, bé, no posar-los-hi fàcils, no? La política catalana té un hàbit que és que és molt possible anticipar quin serà el resultat de tot això d'aquí, no sé, setmanes o mesos, i és que és possible que aquest judici s'acabi convertint en un judici que a mi m'acabin condemnant per desobediència. És veritat, això és molt possible que l'escenari sigui aquest, però no cal que els hi fem nosaltres la feina, i el que ha passat en aquests últims anys i mesos és que ens hem anat avançant, no? Com que veiem venir, efectivament, de moment ells tenen la paella pel mànec, i es veia venir que hi acabaria havent, doncs, condemnes o el que fos, doncs ens anem avançant i els anem posant la feina fàcil. Home, no es tracta d'això. Per tant, home, discrepo de que hi hagi altres maneres de confrontar. La manera de confrontar és que els costos de la repressió els paguin ells, no que els paguem per avançat nosaltres mateixos.
Fins quan, o té alguna previsió de com pot durar aquesta estira i arronsa amb el Suprem? Perquè recordem que ara el procediment de la Clara Ponsatí està tot just a la fase d'instrucció, però evidentment això podria arribar a judici si finalment la processen.
Doncs la veritat és que no ho sé. Tot el que sigui fer raonaments basats en la lògica per preveure el comportament del Suprem i del jutge Llarena en particular, acaba abocat al fracàs. Per tant, m'abstinc.
La clau del cas de la Clara Ponsatí, sens dubte, és l'euroimmunitat. Sens dubte. O sigui, aquesta és la clau de volta de tot plegat. És evident també que d'aquí a un any hi haurà eleccions al Parlament Europeu. La Clara Ponsatí s'hi tornarà a presentar per mantenir el blindatge de l'immunitat pel que pugui passar?
No ho sé.
No s'ho ha plantejat encara?
Home, diguem-ne, un sempre fa, en la intimitat sempre fem pensaments i elucubracions hipotètiques, no? Però vaja, no m'hi dedico gens, i em sembla que falten molts mesos i passaran moltes coses entre mig, i no ho tinc ni reflexionat ni molt menys decidit. I depèn, a més, no depèn només de mi, evidentment.
Per exemple, amb la possibilitat de fer una llista nova més enllà de Junts per Catalunya, per exemple?
A les europees?
No, per exemple, si presentessin, no només a les europees, presentem l'opció d'anar al Parlament de Catalunya, Clara Ponsatí s'ha pensat en tot aquest temps que ha estat
jo penso molt, jo sóc una persona que pensa, però si la resposta que t'he donat fa 30 segons aplicava a les eleccions al Parlament de Catalunya, doncs la resposta que pogués aplicar al Parlament, al Parlament Europeu, respecte al Parlament de Catalunya, estic igual i potser encara, diguem-ne, la reflexió encara està en fase molt més preliminar. O sigui que no tinc no hi penso, no, amb això.
Una última pregunta, Clara Ponsatí. Des d'un punt de vista de reflexió de tot aquest temps que ha estat vivint fora de Catalunya, i que ho ha vist i que ha estat del Parlament Europeu, Europa en general, la política europea en general, la situació que està vivint els exiliats, i concretament vostè, com la veuen?
A veure, quan hi posen el focus, que no és sempre, perquè és veritat que el nivell d'atenció sobre Catalunya ha baixat molt, quan hi posen el focus ho miren com un sainet esperpèntic. El que passa és que el foc ha baixat molt perquè és evident que el combat per la independència ara no està actiu, que les forces polítiques representades a les institucions no han renunciat al combat i, per tant, a les discussions privades, evidentment que la gent en parla, però a nivell de discussió pública això ara mateix no és una discussió pública rellevant en el context europeu. En aquest sentit, les polítiques del senyor Sánchez s'ha de reconèixer que han tingut èxit. Estan equivocats si es pensen que ho han acabat. Que una cosa estigui adormida no vol dir que no estigui viva. El combat per la independència està adormit, però hi ha vida, hi ha molta vida sota.
Com es pot despertar d'aquesta mena de son global que hi ha en l'independentisme en aquests moments?
Home, jo no tinc la fórmula màgica. Jo crec que s'haurà de despertar des de la base, des de la joventut, reforçant sobretot els arguments de defensa nacional, de la dignitat, de la llengua. Però vaja, en tot cas, no serà una cosa ni fàcil ni ràpida.
Ni d'avui per demà, no?
D'avui per demà, certament no.
Clara Ponsatí, molta sort, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia. Bon dia. Els partits independentistes donen suport a Clara Ponsatí. Junts per Catalunya defensa que l'exconsellera no hagi anat a declarar el Suprem i reclamen a Pablo Llarena que arxivi el cas. Esquerra afegeixen que la justícia espanyola està fent el ridícul davant d'Europa, mentre que els comuns recorden que gràcies a la reforma del Codi Penal Clara Ponsatí no haurà d'entrar a la presó. El PSC, en canvi, creu que Ponsatí hauria d'assumir responsabilitats i declarar davant de Llarena, i Ciutadans i el PP lamenten que l'eurodiputada estigui jugant amb la justícia espanyola. Escoltem el comentari que hi posa la periodista al Nació Digital i col·laboradora del Món RQ, Carme Rocamora.
Mentre Esquerra i Junts continuen immersos en la pluja de retrets per la manca d'unitat estratègica, Clara Ponsatí signava diumenge el seu llibre El Passeig de Gràcia. Era el primer Sant Jordi que vivia a Catalunya després de 5 anys a l'exili, un episodi possible gràcies a la supressió del delicte de sedició. Ha estat aquesta maniobra dels republicans amb la Moncloa la que ha permès a Ponsatí falcar lliurement la seva estratègia. El seu objectiu és tensar el poder judicial i evidenciar les vulneracions de drets contra l'independentisme. La decisió de plantar Llarena, que obre la porta a la seva detenció, li permetria carregar-se d'arguments de cara a Europa i fer-ho amb un risc baixíssim. Si trepitja Catalunya, només serà detinguda per unes hores. Hauria fet el mateix estant acusada de sedició? Una de les propulsores de l'UO protagonitza d'aquesta manera un nou embat simbòlic amb la justícia, fent rememorar unes bases desorientades l'èpica que va envoltar les jugades mestres del 2017. No és un farol, però tampoc el remei per tornar-ho a fer.
Per cert, que el Tribunal Suprem tampoc investigarà els whatsapps del president de l'Audiència Nacional, el número 2 del Ministeri de l'Interior, amb el PP de Moncloa. Són aquells missatges en què el polític demanava al magistrat José Ramón Navarro detalls sobre el cas Kitchen mentre la investigació estava en secret de sumari, que el president de l'Audiència responia més aviat amb evasives. Per això el Suprem considera que Navarro no va revelar cap informació reservada del cas, si bé cert que els missatges denoten que tenien una relació molt propera. 8 i 18 minuts. Avui Carmen Cabezas serà al Món RQ, secretària de Salut Pública del Govern de la Generalitat. Li preguntarem pel final de les mascaretes, que ara sí sembla que podria estar ben a prop. Podria ser ben a prop. El Departament de Salut vol que deixin de ser obligatòries als centres sanitaris, a les farmàcies i a les residències, almenys de manera generalitzada, i que només l'hagin de dur les persones simptomàtiques, que tinguin símptomes respiratoris o bé que tinguin persones vulnerables. Segons va avançar TV3 i ha confirmat RQ, Salut ja ho ha demanat al Ministeri de Sanitat, que que ho estaria estudiant. La petició la va fer la mateixa secretària de Salut Pública amb una carta que va enviar al Ministeri fa unes setmanes. Salut proposa que per norma general les mascaretes ja no siguin obligatòries enlloc i que només n'hagin de portar casos concrets, per exemple en un hospital, que se l'hagi de posar un malalt amb infecció respiratòria però no un pacient que s'ha trencat un peu. El govern considera que és el moment de fer-ho perquè, tot i que encara hi ha casos de Covid, majoritàriament són molt lleus i sense cap afectació als hospitals. Un dels espais prioritaris per la Generalitat són les residències de gent gran, on encara ara els familiars que hi van de visita han d'anar amb mascareta. També a les residències el departament demana que es posi fi als aïllaments dels casos positius. Com dèiem, el Ministeri de Sanitat està analitzant la proposta. Des de fa uns dies se n'ocupa un grup de treball. Un dels primers llocs on podrien desaparèixer les mascaretes són les farmàcies, com reconeixia el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón.
El uso de mascarillas cuando una persona está sana en otros ambientes, farmacias, por ejemplo, como comentas, yo creo que se terminará muy rápido. Hay otro ámbito en el que sí que se mantiene, que son los centros sanitarios, y en los centros sanitarios estamos hablando de poblaciones muy frágiles y por lo tanto tampoco estaría de más el mantener durante un tiempito más la protección que estamos tratando de darles. Pero tampoco creo que vaya a durar demasiado.
A la Societat Espanyola de Virologia no les té totes davant aquesta retirada total de la mascareta. Aquesta nit, al 9C de RAC1, el seu president Albert Bosch va explicar que no ho acaba de veure clar.
Aquí intervé també la responsabilitat de cadascú. Potser, digueu-me, descregut o el que sigui, però clar, i això em genera dubtes. En un entorn hospitalari hi ha de tot amb el sentit de que les sales d'espera pot haver-hi gent doncs, que tingui infeccions que inclús fins i tot no en siguin conscients. Pot potser provocar algun problema amb alguna persona vulnerable.
En canvi, les residències demanen tirar pel dret també el 9C de RAC1. La presidenta de la patronal Àcara, Cinta Pasqual, diu que cal moure peça pel bé dels usuaris.
Per poder relacionar-te amb les persones, sincerament, la mascareta a nosaltres és un impediment. És a dir, estem tractant amb persones amb demències avançades, quasi bé totes amb problemes de sordera, i per tant la mascareta no és més que un impediment de comunicació.
De fet, altres països europeus ja han fet el pas. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el periodista al Planta Baixa i col·laborador del Món a RAC1, Dani Sánchez Ugart.
Si el govern espanyol fa cas al català, aviat ens traurem la mascareta de la farmàcia, de l'hospital i de la residència. Espanya ja va tard, si es compara amb els països de l'entorn com Portugal, França o el Regne Unit. Sembla que el consens dels experts és clar, en què ara és un bon moment perquè el virus fa mesos que gairebé no circula i tenim la població prou immunitzada. A més, la mascareta és especialment cruel a les residències, on tot i que els residents no en porten, els treballadors, que són com de la seva família, sí, i això complica la comunicació, especialment amb les persones grans amb demència. Seran potser els que més ho agrairan. Però l'adeu definitiu a la mascareta serà per a tothom com tallar l'últim vestigi que encara ens lligava a aquest malson que ha estat la pandèmia, i del que ni hem sortit millors ni més forts, però sí que convindria que hi sortíssim amb algunes lliçons apreses. I la primera ha de ser que la mascareta és útil i que si tenim símptomes de refredat ens l'hem de posar a tot arreu, encara que ningú ens hi obligui.
Encara en plana sanitària, atenció a aquesta iniciativa en la lluita contra el càncer a partir del juny. 9 hospitals de Catalunya i una trentena més d'Espanya començaran a cribar el càncer de pulmó. Es farà amb un TAC que s'oferirà a fumadors i a exfumadors. En 5 anys s'espera haver cribrat unes 50.000 persones. És el primer cop que la sanitat pública es fa una prova pilot com aquesta amb tants centres implicats per veure si cribratges com aquests permeten detectar precoçment el càncer de pulmó, que és un dels més durs. Alguns estudis apunten que es podria reduir entre un 25 i un 40% la mortalitat. Laia Colomer.
Les proves de cribatge es faran a persones d'entre 55 i 75 anys, que siguin fumadores o bé que hagin deixat el tabac fa menys de 15 anys. Durant 5 anys, mentre duri el projecte pilot, s'hauran de sotmetre anualment a un TAC per detectar possibles canvis als pulmons que facin sospitar els metges. A més, els participants fumadors s'hauran de comprometre a deixar el tabac, tot plegat per intentar reduir d'una vegada per totes la mortalitat d'un dels càncers més letals. El codirector del projecte Cassandra i cirurgià toràcic de Sant Pau, Juan Carlos Trujillo, explica a RAC1 què passa perquè el diagnostiquen massa tard.
Cada persona que diagnostiquem és mort, malauradament, no? I això ve lligat amb el tema que el diagnostiquem molt tard. Més del 80% dels càncers el diagnostiquem en fase localment avançada o avançada. Però molt que millorin els tractaments en aquesta fase de la malaltia, està clar que la supervivència, diguéssim, es veu reduïda.
Sant Pau és un dels hospitals catalans que participarà als cribatges, també d'altres com el Clínic, la Vall d'Hebron, Can Ruti o l'Arnau de Vilanova de Lleida. Cada any a l'estat moren unes 30.000 persones de càncer de pulmó.
Per cert, que els treballadors de l'Hospital Sant Antoni Abat a Vilanova i la Geltrú van trobar divendres un maletí amb 64.000 euros que algú havia deixat a la porta del centre. El van trobar a primera hora del matí, però no el van obrir fins al vespre quan van veure que ningú no el reclamava. Va ser llavors que es van adonar que el maletí estava farcit de calés, amb bitllets humits i en mal estat. També van trobar una nota que deia que els diners eren una donació per l'hospital. Els responsables del centre van avisar els Mossos, que han obert una investigació, però tot indica que no hi ha més misteri i que es confirmarà aquest donatiu anònim. I ho hem sabut fa molt poca estona. A Badalona, la policia ha detingut el presumpte autor de la mort d'un home. Va passar diumenge a primera hora de la tarda al barri de Llefià, després d'una discussió entre dos homes. Quan van arribar les ambulàncies, un dels dos estava ferit molt greu i va acabar morint. Del detingut només se sap que té 27 anys. El procés d'exhumació de José Antonio Primo de Rivera es va allargar molt més del que estava previst pels problemes amb la llosa del sepulcre de 3 tones i mitja que hi havia a Cuelgamuros. La família va haver-se d'esperar durant més de 5 hores per fer tot el procés que va acabar en un cementiri de Madrid. A més, la policia va haver de detenir 3 persones que van participar a les protestes falangistes. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, 3 detinguts que són falangistes que es van voler saltar un cordó policial. Formaven part del grup de 200 que es concentrava a Sant Isidro. Quan van veure arribar el cotxe funerari en Primo de Rivera, es van emportar periodistes i trípodes de càmera per endavant per poder-s'hi acostar. I tot això després d'enaltir el franquisme sense impunitat.
José Antonio, Primo de Rivera! José Antonio, Primo de Rivera!
I tot això va acabar amb un míting del president de la Falange davant del cementiri de Sant Isidro, mentre incineraven el que en quedava de Primo de Rivera. Les seves cendres ja són al panteó familiar, a Cuelgamuros, i queden 33.000 víctimes de la Guerra Civil, la gran majoria amb bosses, amb els ossos barrejats i sense identificar.
Doncs bé, Isabel Díaz Ayuso ha aprofitat la benentesa per sucar-hi pa i carregar contra Pedro Sánchez per haver exhumat les restes de Primo de Rivera. La presidenta de la Comunitat de Madrid diu que el govern espanyol està desenvolupant una estratègia guerra civilista i que això és imperdonable.
Remover estos odios, odios que los propios protagonistas, por ejemplo, de la guerra civil, quisieron enterrar, darse un abrazo y vivir en concordia. Odios que ahora alimentan para que estemos cuestionando la transición, que fue lo mejor que nos hemos dado los españoles, un abrazo entre hermanos, entre personas diferentes que nunca quisimos un conflicto como la guerra y que queríamos caminar juntos.
De tot plegat, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Hace 4 años cubrí con cierta expectación la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Lo recuerdo bien porque cuando fui a la web del Valle para saber cómo llegar en transporte público, me recibió una cita de Guillermo de Santeodorico que dice: debéis gustar a Dios, entenderle, penetrarle, gozarle. Se empieza fuerte y se acaba fuerte. Por eso esa tarde, después de la despedida de Franco por parte de sus fieles, acabé en el cine viendo el Joker, la película. Me acordé ayer de todo esto cuando paisaje parecido fue al valle a despedir de allí a Primo de Rivera. Se desentierra a uno y viendo las imágenes parece que se desentierran a todos, porque a la exhumación apetecen metafóricamente decenas de inhumaciones. El Valle de los Caídos, por momentos el Valle de los Levantados, debe empezar a cerrar sus puertas, si no las ha cerrado por fin ya, a quienes lo consideraron durante décadas patio de recreo de sus nostalgias criminales.
Gracias, Javois. Mientras están a Cataluña, el gobierno ha exhumado las restas de gairebé 300 persones que van morir a la Guerra Civil, s'han fet 28 excavacions arqueològiques i s'han retornat a les famílies les restes de 10 víctimes, les que s'han pogut clarament identificar. Són les dades més altes des que es va engegar el projecte del Pla de Fosses. A més, s'han fet 19 treballs de documentació per poder ampliar la informació en què hi ha actualment i així poder preparar altres treballs de camp. En parlava RAC1 el director general de la Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses.
Són dades importants, són xifres importants, i això s'explica perquè els equips de persones que treballen en aquesta tasca ja porten una certa experiència i hi ha una dinàmica de treball interdisciplinar molt bona, molt positiva i que permet que cada cop tinguem més i millors resultats.
Durant les excavacions fetes també s'han recuperat més de 3.000 objectes que pertanyien a soldats exhumats tant de l'exèrcit de la República com de l'insurrecte i algunes víctimes civils. La policia ha denunciat el raper Cecilio G i la seva parella per agredir la candidata de Vox a l'Ajuntament de Lloret de Mar. El vídeo es va fer viral ahir. Va passar la tarda de diumenge, el dia Sant Jordi, al passeig Jacint Verdaguer d'aquest municipi de la Selva. La parella del raper va acostar-se a la parada que havia muntat el partit de l'extrema dreta i va fer-los crits defensant els homosexuals i els immigrants. D'entrada, Cecilio G. la va intentar apartar, però va acabar insultant i colpejant els militants de Vox, inclòs a la candidata, Coque Hernando. Quan va arribar la policia, la noia va donar positiu per alcoholèmia, els van immobilitzar el cotxe i els van denunciar per incivisme. No és el primer cop que Cecilio G. protagonitza el darulls públics. Durant el Sonar de l'any passat el van detenir per atemptar contra un agent de l'autoritat i abans també l'havien condemnat per robatoris i amenaces. Cecilio G. va ser un dels pioners del trap a Espanya. Pràcticament 8:45 del matí, la situació de crisi per la sequera fa un pas més avui, un de rellevant a les terres de Lleida, i és que aquest matí tanca el canal d'Urgell. És la primera vegada en 160 anys d'història que els regants es veuen obligats a prendre una decisió tan dura com aquesta. La mesura afectarà unes 50.000 hectàrees que només disposaran d'aigua per intentar que els arbres no es morin. Ahir alcaldes i representants de les diferents comarques afectades es van reunir amb l'objectiu de donar un missatge comú de responsabilitat. Informa Karen Alfonso.
Segons ha explicat el director general dels canals d'Urgell, Xavier Díaz, es muntarà un dispositiu de retencions que s'utilitzarà com a reserva per a l'abastament de les poblacions perquè el consum d'aigua a l'estiu és més elevat.
Duplicarem, és a dir, doblarem aquest mecanisme de retencions respecte al que normalment fem durant les tanques d'hivern. Això ho fem per possibilitar que els ajuntaments puguin fer la seva gestió de l'aigua.
Els diferents representants de les comarques que s'abasteixen de l'aigua del canal d'Urgell, el Segrià, la Segarra, les Garrigues, l'Urgell, la Noguera i el Pla d'Urgell, es van reunir ahir per consensuar una carta on demanen a la població racionalitzar l'ús de l'aigua per evitar així restriccions més severes si segueix sense ploure.
Aquesta decisió d'atacar el canal d'Urgell tindrà un impacte directe sobre milers d'hectàrees de camps de conreu. A partir d'avui, els pagesos de la zona només poden confiar en unes hipotètiques pluges al maig per intentar salvar alguna cosa dels conreus de regadiu, perquè els de secar ja es donen pràcticament tots per perduts. A RAC1 hem parlat amb alguns d'ells que avisen que hi ha famílies que es veuran obligades a deixar els camps per sempre més. Laia.
El Manel Pedrol és de Preixana, a l'Urgell. Ell i la seva família sempre havien conreat blat de moro, però com que necessita molta aigua, aquest any van optar pel cereal d'hivern com l'ordi i ara veuen com es tanca el canal d'Urgell i es queden sense aigua per regar. A RAC1 demana ajudes urgents.
Si no hi ha una ajuda per part de l'administració, molta gent no té la capacitat per tornar a començar un altre any i jugar-s'ho tot a una mateixa carta i que l'any que ve tornem a arribar en aquesta època i ens tornem a trobar igual.
Pedrol avisa que darrere dels pagesos hi aniran molts altres sectors. És el que li passa al Segafi Porta, de Vilasana.
Perdrem penya. Jo, és que a part de l'agricultura, tinc una empresa de serveis, de maquinària, cosechadora, transport, camions, compra de cereal. Clar, jo tinc tota la roda feta. A on puc perdre? A tot arreu, a tots quatre costats. No se n'escaparà cap.
I Xavier Vallverdú, de Miralcamp, apunta que hi ha pagesos que encara no s'ho creuen del tot.
Hi ha gent que encara no en són poder conscients al 100%, fins poder la setmana que ve que veuran que no baixi ni gota d'aigua per aquí al canal, que passa per Mollerussa. Vull dir que serà una cosa estranyíssima.
A partir d'avui només hi haurà aigua per garantir la supervivència dels arbres fruiters.
Però la situació delicada no és exclusiva dels camps de Ponent. Al Bages, els propietaris i usuaris dels horts de municipis com Sallent s'han trobat que ja no poden agafar aigua de la Séquia, que és el canal encarregat de portar l'aigua del Llobregat fins a Manresa. El motiu és que aquesta aigua va en exclusiva a la capital comarcal, cosa que els indigna perquè fins ara sí que en podien agafar, Mar Poyato.
La Séquia és el canal que l'Ajuntament de Manresa va construir al segle XIV perquè la ciutat pogués tenir aigua procedent del riu Llobregat. El canal comença a la resclosa als peus del castell de Balsareny i passa pels municipis de Sallent, Sant Padó i Sant Fruitós de Bages. Fins ara, tots els agricultors han pogut regar amb aquesta aigua sense cap tipus de problema, però amb les restriccions han arribat els conflictes. Els horts que estan dins del terme municipal de Manresa tenen permès el rec durant determinades hores al dia, sota un estricte control, i ja hi ha hagut algunes sancions per excedir-se. Però els regants que pertanyen a la resta de municipis no ho poden fer perquè els respectius ajuntaments no han pagat mai el cànon per l'ús d'aquest canal i fins ara tampoc se n'havien preocupat. Davant les queixes i el malestar, la Junta de la Séquia, gestora del canal, està conversant amb els agricultors i estudiant vies per poder solucionar el problema. D'entrada, però, la proposta de regar per goteig no convenç els petits horticultors.
Justament sobre les conseqüències d'aquesta sequera, atenció a la informació que us pot avançar RAC1 a aquesta hora. El sector del transport d'aigua amb cisternes està rebent una allau de trucades diàries per omplir piscines. Aquestes empreses asseguren que estan dient que no a la gran majoria perquè estan prioritzant fer arribar l'aigua de beure a pobles i urbanitzacions. N'hi ha, però, que fins i tot demanen que els facin arribar aigua salada per omplir-les. Montse Martí.
L'empresa Watrans que opera al Vallès assegura RAC1 que des de fa 15 dies reben entre 150 i 200 trucades al dia de particulars que els demanen si els poden fer arribar aigua per omplir la piscina, però que els hi han de dir que no. El seu responsable, Gervasi Martínez, diu que en alguns casos ja s'està optant per omplir la piscina amb aigua salada.
Aigua de boca no podem omplir piscina. El client ja ho sap, però bueno, proven a veure si ho podem portar. Pues aigua salada la portem pues, a piscines que són d'urgència, que tenen la piscina buida, que ja fa molts dies que tenen un buida i volen posar aigua de lo que sigui. Per què? Perquè no es trenqui la piscina.
L'empresa Madel, amb seu a Reus, assegura que de cada 50 trucades que reben al dia, 30 són també per omplir piscines. En aquest cas, el seu responsable, Carlos Esteve Rom, diu que encara no omplen alguna quan la situació de la zona ho permet.
Sí que en seguim omplint, però sempre seguint pues, el mapa aquest que hi ha de la sequera. Depèn del municipi, has de dir que no, i ni que sigui el municipi del costat, si està allò amb el semàfor vermell no pot, si està amb semàfor verd, sí. La gent no s'ho acostuma a prendre gaire bé.
Aquesta empresa que opera a la zona del Baix Camp explica que transporten 550.000 litres ara mateix d'aigua al dia. Expliquen que anys enrere tenien feina només els mesos d'estiu i ara ja és tot l'any.
Mònica Usser, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
A les 8:35 minuts... Clar, tot això és molt preocupant, tot el que estàvem escoltant sobre el tema de la sequera. Primer pregunto, avui, aquests dies, s'esperen algun xàfec, i ens ho vas dient.
Sí.
Clar, això no arregla el problema, no ens falta algun temporal generós, algun de pluja, que és el que ens faria falta per pal·liar la sequera, sí. Però això, diguem-ho, que encara no es veu,
encara
no?
Encara no es veu, tenim totes les esperances posades al mes de maig, perquè podria ser un mes plujós, de fet, si fes cas, com si diguéssim, d'aquests mapes estacionals que tenim, seria un mes normal, i per tant un mes de maig normal seria amb pluja, i potser ens podria portar alguna solució, però amb els mapes més a curt termini, que són els fiables, no veiem cap situació de pluja general i generosa. Només, com deies, aquests xàfecs, avui al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, també podria arribar algun ruixat cap al Vallès o al nord del Baix Llobregat. De cara als propers dies es mantindran aquest ruixat, sobretot cap al Pirineu, i dissabte tindríem un temps més insegur a gran part del país i a la tarda amb xàfecs a qualsevol comarca, tot i que serien més forts a les comarques del nord. Per una altra banda, aquesta setmana hem de remarcar la pujada de les temperatures. Avui pugen a les comarques del sud, també comarques de Ponent, fins i tot amb alguns valors màxims de 28 i 29 graus, i entre dijous i dissabte ens arriba aquesta massa d'aire més càlid que dispararà els termòmetres fins i tot per sobre els 30 graus de cara a dissabte. I les nits també notarem que seran més suaus, fins i tot amb temperatures que estaran al voltant dels 20 graus en punts de la costa. Per tant, podríem tenir les primeres nits tropicals. Això serà sobretot entre dijous i dissabte. I ara mateix tenim 16 graus a Barcelona, n'hi ha 14 a Tarragona, 12 a Lleida i també a Sant Cugat del Vallès, 11 a Girona i 8 a Sort.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:37 minuts. Falten 3 dies pel primer concert de Bruce Springsteen a Barcelona i alguns fans incondicionals ja fan cua a la seva manera. Volen ser els primers d'entrar divendres a l'estadi Olímpic Lluís Companys i veure el Bosch de ben a prop, a primera fila.
Perquè vull veure'l per primer cop en la meva vida en primera fila i mai he tingut l'oportunitat de fer-ho. Jo he agafat vacances expressament per poder vindre aquesta vegada d'aquesta manera i estic anant i tornant cada 6 hores i és el que estic fent.
Venim del nord d'Alemanya, d'Hamburg. Hem estat a molts concerts abans. L'hem estat seguint arreu del món. Intentem visitar Barcelona entre els controls i, sens dubte, volem veure Barcelona, una ciutat molt bonica.
Tot i això... Tot ha quedat molt modernitzat. No us imagineu aquelles típiques cues de la gent acampant que passa en concerts, diguem-ho, més d'adolescents o que alguns feien ja fa algunes dècades. Els seguidors de Bruce Springsteen fan servir un sistema que es veu que han inventat ells mateixos i que implica anar a fitxar. Anar a fitxar a les portes de l'estadi 3 cops al dia. Ho fan des de, atenció, dijous de la setmana passada.
Anna Salvador. En un dels accessos de l'estadi hi ha una llista on els fans que vulguin fer cua es poden apuntar. Aquesta llista marca l'ordre que s'haurà de seguir per entrar a l'estadi el dia del concert. A hores d'ara ja s'han apuntat una cinquantena de persones, la majoria d'entre 30 i 50 anys. Així doncs, els fans que s'hagin apuntat a la llista no han d'estar tot el dia a la cua, sinó que només han de ser-hi unes hores concretes quan es passi llista per comprovar que hi és tothom. A partir de demà es faran controls a les 8 del matí, les 2 del migdia i les 8 del vespre. Ho han explicat a RAC1 els fans que ho han organitzat.
Bueno, el dijous passat no hi havia cap llista i vam decidir penjar i ja en 10 minuts ja n'hi havia 3 persones apuntades.
Sempre, per estar a primera fila, doncs es munten aquestes llistes i aquests torns, quan has de vindre a fitxar amb el teu número, i doncs, si no vens a l'hora que et diuen i et marquen, doncs bueno, vas fora.
Els organitzadors, que col·laboren amb l'equip de seguretat de l'estadi, expliquen que quan s'acosti al concert aniran afegint més controls i seran més estrictes.
En fi, 21 minuts i les 9 del matí, Anna Obregón ja estaria preparant el bateig de la seva neta que va néixer per gestació subrogada a partir de l'esperma del seu fill, l'Eslequio, mort fa 3 anys. Avui llegim a l'Espanyol que la celebració no té data, però la presentadora l'està planejant de cara a finals d'estiu, cap al setembre. El Digital també explica que Anna Obregón vol que sigui a la parròquia Nostra Senyora de la Moraleja de Madrid, l'església on el 2020 es va fer la cerimònia de comiat precisament de son fill. A tot això sembla que Anna Obregón pot tornar a Espanya en breu, segurament el mes que ve. Ho explicàvem al davantal. Les últimes hores s'ha fet viral el vídeo d'una conductora d'una línia del Nitbus a Barcelona que, farta dels comentaris sexistes d'un passatger, va aturar el vehicle i el va fer baixar perquè li estava faltant el respecte. Molt indignada, la conductora s'adreça al passatger que està assegut a la primera fila.
Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para fuera. Y la próxima vez bebes menos o te calles antes.
Bájate del bus, te lo dijo 10 veces. No es nada, bajas de salón y te vas afuera en un segundito.
Y luego si quieres a llorar y a llamarme guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa yo.
L'empresa operadora de la línia, Tuscal, ha confirmat que ha obert una investigació interna i que la conductora en tot moment va informar de la situació i que està molt bé. I a banda d'aquesta mena de comentaris, un altre tipus de discriminació que pateixen moltes dones és l'econòmica. És per això que la Unió Europea podria castigar amb multes les empreses que tinguin una bretxa salarial de gènere d'almenys un 5%. És el que estableix una nova directiva aprovada ahir pels 27 països europeus i que busca lluitar contra les diferències de sous que perjudiquen les dones pel simple fet de ser-ho. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Actualment, a la Unió Europea, una dona cobra de mitjana un 13% menys que un home. Per posar-hi remei, la nova directiva obligarà les empreses de més de 250 treballadors a presentar un pla salarial de gènere una vegada a l'any. Si la bretxa és d'almenys d'un 5% i no hi ha cap motiu ni justificació, els estats podran obligar les empreses a prendre mesures. A més, el treballador o treballadora podrà denunciar la situació i tindrà dret a cobrar una compensació. Per a les empreses de fins a 150 treballadors, en canvi, aquest pla s'haurà de detallar una vegada cada 3 anys. La directiva entrarà en vigor els propers dies a nivell europeu, però els països tindran encara 3 anys per adaptar-la a la seva legislació.
8:41 minuts, l'absentisme laboral, atenció a aquesta notícia, l'absentisme laboral al sector públic a Espanya és un 30% més alt de mitjana que la resta de feines. Ho repetim. L'absentisme laboral al sector públic és un 30% més alt de mitjana que la resta de feines. Mentre que la xifra mitjana de treballadors al sector privat que no van a treballar és d'un 6%, a l'administració pública la dada s'enfila per sobre del 8%, 2 punts més. És una informació que recull avui l'ABC d'un informe de Randstad Research. L'estudi també conclou que l'any passat l'Estat es va gastar 4.300 milions d'euros més per cobrir baixes laborals que el 2019, l'any previ a la pandèmia del coronavirus. Cada dia, 1.250.000 persones no van a la feina. D'aquestes, 3 de cada 4 tenen una baixa mèdica. La resta, unes 300.000, no hi van per altres motius. Les àrees amb més absentisme laboral són els treballadors de jocs d'atzar i apostes, els de correus i els d'assistència a residències i serveis sanitaris i socials. I d'aquí uns moments al món a RAC1, parlem de Victoria Federica, de l'Espai Barça. Ui, escoltarem a un dels grans periodistes que han fet fora de la cadena Fox News i parlarem d'un llibre que es posa a la venda sobre la història del Festival d'Eurovisió.
per 50 cèntims. Coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat. Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
La inspiradora història de Neus Català arriba a la gran pantalla amb Un cel de plom. Nausica Bonin interpreta una de les últimes supervivents dels camps nazis, símbol de la lluita antifeixista.
La resistència l'hem de fer des d'aquí.
Especialment recomanada per al foment de la igualtat de gènere. Un cel de plom. 28 d'abril als cinemes.
La bona digestió no es nota, però la primavera comencen les barbacoes, els sopars... I a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions, amb fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Realment boníssim. Activia funciona.
Impulsa la teva carrera professional amb un màster de la Salle URL en les àrees amb més demanda laboral. Direcció de projectes, màrqueting digital, ciberseguretat, data science, supply chain i arquitectura. Escull la modalitat d'estudi que s'adapta a tu, presencial o online. Informa't a tots els màsters a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Wireframe. Crypto trading. Crawl dev. Data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi, és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8:47 minuts. D'aquí una setmana ja no es podrà accedir a la zona dels búnquers del Carmel a la nit a Barcelona, ni tampoc veure-hi la posta de sol. L'Ajuntament ha anunciat que el 2 de maig entrarà en funcionament la tanca de 2 metres d'alçada que s'ha instal·lat al voltant de les antigues bateries d'antiaèries. El govern de Colau espera que amb aquesta mesura s'acabin les aglomeracions i les festes il·legals. A partir de dimarts, doncs, la zona dels búnquers només estarà oberta de 9 del matí a 7:45 del vespre, també el cap de setmana, i a l'hivern l'hora de tancament s'avançarà a 5:45 de la tarda. La Guàrdia Urbana serà l'encarregada de desallotjar la zona i fer el tancament dels accessos cada dia. Sí que es mantindran obertos tot el dia els diversos accessos que té el turó de la Rovira. L'Ajuntament ha creat un recorregut que passa per fora de la nova tanca per enllaçar els accessos i que els veïns puguin travessar la zona. Però avui llegim a l'avantguàrdia que la majoria d'aquests veïns estan en contra que es tanquin els búnquers. Molts senten que la iniciativa de l'Ajuntament el que acabarà fent és expulsar-los d'un lloc que encara senten com a propi. N'hi ha d'altres que creuen que el problema de base és la massificació turística que afecta altres punts de Barcelona i que per això els veïns d'aquestes zones haurien de fer pinya. I altres consideren que el més convenient és centrar-se en el barri i mirar de recuperar els búnquers que els van arrabassar, diuen, ja fa molts anys. Victoria Federica de Marichalar i Borbó, la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, va atropellar ahir una noia amb el cavall durant la fèria d'abril. Ho va avançar el programa Sálvame i ho han confirmat diversos mitjans com El Mundo o L'Espanyol. Precisament aquest explica avui L'Espanyol que la noia de 20 anys va caure a terra per l'impacte del cavall i va haver d'anar a urgències. Té un esquins i haurà de portar crosses uns dies. En el moment de l'accident, segons el Sálvame de Telecinco, Victoria Federica, des de dalt del cavall, sense aturar-se, li va preguntar a la noia si es trobava bé i va continuar la marxa. I 49 minuts, a partir d'ara, totes les confederacions religioses pagaran els mateixos impostos. Segons explica El País, el govern espanyol ha arribat a un acord amb l'Església Ortodoxa, la Unió Budista, l'Església Mormona i els Testimonis de Jehovà perquè estiguin exempts de pagar l'impost sobre béns immobles pels edificis destinats al culte i perquè tampoc hagin de pagar l'impost de societats. Aquests són els beneficis fiscals que ja tenen l'Església Catòlica, la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica. Per tant, el govern espanyol equipara les condicions de totes les comunitats religioses a les que tenen les entitats sense ànim de lucre, com les ONGs o les fundacions. Segons la Moncloa, d'aquesta manera es fa un pas més a l'aposta de la laïcitat de l'Estat. Tot plegat s'aprovarà demà al Congrés. L'Espai Barça costarà 1.450 milions d'euros i 20 inversors d'arreu del món participaran en el finançament. El Club Blaugrana ho va fer oficial ahir a la tarda en un comunicat en què deixa ben clar que no posarà l'estadi com a aval i que començarà a pagar-lo un cop estigui acabat. Com ho farà? Doncs amb els 247 milions de benefici que preveu treure en cada temporada, tal com ja ho he anat explicant aquí a RAC1. A banda, el Barça afirma que té entre 5 i 24 anys per retornar els diners als inversors depenent del préstec i que els pròxims dies farà una roda de premsa per donar-ne més detalls. Els té tots ja, però, la Marta Ramon.
L'operació la lideren Goldman Sachs i JP Morgan, però també compta amb la participació, entre d'altres, de Key Capital Partners, de l'assessor de Florentino Pérez, Anas Lagrari, que ja va ajudar a la porta amb les palanques televisives, o bé Legends, que també explotarà el negoci del nou Bernabéu. El Barça ha confirmat el que ja havíem detallat a RAC1. El club retornarà els diners a partir dels ingressos que generarà l'estadi, que calculen que seran 247 milions d'euros anuals. L'estructura del finançament, que el club encara no ha fet pública, és la següent. En total, uns 500 milions d'euros són de préstec bancari i la resta són de bons col·locats als inversors. El primer tram és el de més gruix, és d'uns 600 milions d'euros. Uns 500 són de préstec bancari a retornar en 5 anys i n'hi ha uns altres 100 que ja són de bons col·locats a inversors també per 5 anys. El segon tram consta d'uns 500 milions en bons col·locats a inversors en dos períodes, una meitat aproximada per 7 anys i una altra per 9. I el tercer tram és de menys de 400 milions en bons col·locats a inversors i és el de més llarga durada, entre 20 i 24 anys. Els interessos oscil·laran en una mitjana per sota del 5,5%.
Gràcies, Marta. Més enllà d'això, el Barça ha aclarit la polèmica que s'ha generat a Madrid després que la seguretat del Camp Nou retindés una bandera espanyola amb l'escut de l'Atlètic de Madrid abans d'ahir. Resulta que tapava una publicitat, concretament de Spotify, i per normativa això està prohibit. A més, el club deixa clar que no va reubicar enlloc l'aficionat de la bandera, sinó que va ser ell mateix qui va canviar de seient quan alguns seguidors del Barça el van increpar. I en un altre sentit, ahir Leo Messi va sopar amb Jordi Alba, Sergio Busquets i el seu amic Pepe Costa enmig de l'interès del club blaugrana per recuperar-lo aquest estiu. L'argentí tenia uns dies de festa, se'ls ha passat a Barcelona, però avui mateix se'n torna cap a París per incorporar-se amb el PSG. Van esperar malament el restaurant, ho dic irònicament, perquè ho van fer el que diuen que és l'extraordinari enigma de l'Albert Adrià. Atenció a aquesta història que ha destapat o que explica el Confidencial. Un periodista esportiu de la COPE, el Guillermo Valadés, podria haver estafat centenars de milers d'euros als seus companys i fins ara amics, que són veus conegudes de la cadena. Estem parlant del Paco González, del Manolo Lama, del Pepe Domingo Castaño i també del Schwanker González. Valadés, una habitual del Tiempo de Juego, va explicar fa mig any als seus companys que tenia un tumor cerebral amb metàstasi a l'esquena amb molt mal pronòstic. Els va dir que tenia opcions de sobreviure si li feien un tractament experimental a una clínica de Navarra que costava 10.000 euros a la setmana. Els seus companys, que fa molts anys que són amics de Valadés, van decidir com a bona gent, com a bons amics, ajudar-lo i pagar el tractament entre tots. La bona fe de la gent no té límits. Els diners van sortir, segons el diari, d'un fons de maniobra que té la secció d'esports i que reparteix a finals d'any com a bonus. Al cap d'un temps, Baladés els va dir que el tractament estava funcionant molt bé, però que s'hi havien d'afegir uns fàrmacs encara més cars. El preu llavors va passar a ser de 16.000 euros a la setmana. Tot el pastís es va destapar fa pocs dies quan Paco González va descobrir que no hi havia cap Guillermo Baladés entre els pacients de la Clínica de Navarra. La COPE va demanar a Baladés les factures de la clínica, però ell no les va portar i, de fet, va deixar d'agafar el telèfon als seus companys. Segons apunten fons de la cadena en aquest diari digital, l'estafa total pujaria a centenars de milers d'euros. De moment, la COPE no ha donat cap explicació oficial sobre el fet, entre altres coses perquè estem parlant dels amics. I és que no estem parlant ni de company, és que estem parlant dels amics. Estem parlant de que bona gent, com els amics, en aquest cas del Paco González, del Manolo Lama, del PP, Domingo Castaño, del Suancar, van decidir deixar-li els diners com amics. I aquest els va directament estafar. 6 minuts i les 9, Argentona, el Maresme, Junts per Catalunya, s'ha quedat per sorpresa sense candidat a l'alcaldia quan només falta un mes per a les eleccions municipals. La Junta Electoral de Zona de Mataró ha apartat el cap de llista del partit, Eudald Calvo, perquè està condemnat per desobediència per haver ajudat a l'organització de l'1 d'octubre. La condemna no és ferma, però segons la Junta, la llei electoral diu que si es tracta d'un delicte contra l'administració pública, l'acusat no es pot presentar a unes eleccions. Tot plegat quan queden pocs dies per publicar definitivament les llistes dels candidats. Calvo, per cert, ja va ser alcalde d'Argentona per la CUP, però va demitir per unes acusacions d'abusos que no van arribar mai als tribunals. Un de cada 5 catalans no pot mantenir la temperatura adequada a casa seva. És el doble que fa només 2 anys i representa un dels indicadors més alarmants de l'enquesta de condicions de vida que ha publicat l'IDESCAT i que confirma que la inflació està passant factura als catalans. L'augment dels preus, de fet, afecta molts més àmbits. Pel que fa als aliments, la xifra de persones que no es poden permetre menjar peix o carn cada 2 dies ha passat del 4 al 5%. També augmenten les famílies que no poden anar de vacances almenys una setmana a l'any, i en són 3 de cada 10. I també les que no tenen cap capacitat de fer front a unes despeses imprevistes de més de 800 euros, que passen del 33% a gairebé el 35%. Una de les poques dades que millora és la taxa d'exclusió social. Ara afecta el 24,7% dels catalans, un punt menys que el 2021. Tot i això, encara no ha recuperat els nivells prepandèmia del coronavirus. I atenció a aquesta informació, 5 minuts per les 9. Donald Trump assegura que està sorprès i commocionat per la sortida del presentador estrella de la cadena Fox, Tucker Carlson, de la cadena nord-americana. I deixa de treballar tot just una setmana després que la Fox acceptés pagar uns 800 milions d'euros a una companyia de màquines de recompte de vots per evitar anar a judici. L'empresa acusava la cadena de difamació per haver mentit sistemàticament sobre el recompte electoral de les eleccions nord-americanes de l'any 2020. L'empresa acusava Fox d'enganyar l'audiència amb una campanya a favor de Donald Trump. Dominion Voting Systems va revelar missatges privats del presentador de Carlson, on aquest líder d'audiència confessava que, de fet, odiava Donald Trump, tot i que el seu programa deia tot el contrari. També han sortit a la llum missatges on demanava que s'acomiadés a una periodista que volia explicar la veritat. El programa Tucker Carlson Tonight reunia més de 3 milions d'espectadors cada nit. La línia editorial del programa de Carlson a la Fox era clarament conservadora i cada cop més espectadors s'havien queixat que estava evolucionant cap a posicions extremistes. Hem recopilat, gràcies a la redacció del Món RQ, algunes de les seves opinions sobre diversos temes. Per exemple, aquesta on precisament assegurava que les últimes eleccions nord-americanes van ser un frau.
En general, aquesta gent pensa que l'elecció va ser un robatori. Tenen proves per demostrar-ho. No van ser unes eleccions lliures i justes. No has de creure que les màquines per votar estaven manipulades per dir que no va ser just. Vam canviar la forma en què votàvem. Ho vam fer per mail. És clar que hi va haver un frau massiu. Aquesta gent tenia motius per estar frustrada. Creien profundament en la democràcia i de cop van veure que tot era un engany. Fake!
O aquesta de fa poques setmanes sobre la imputació de Donald Trump per part d'un tribunal de Nova York on carrega contra els mitjans que se'n feien ressò. This very
same system is putting Joe Biden... Aquest sistema està portant el principal rival electoral de Joe Biden a judici per un crim que en realitat no ho és. Aquesta és la part tirànica dels que es diuen antitirans. Així que pel nostre sistema legal aquest sembla ser un punt de no retorn i penses que els mitjans ho haurien d'assenyalar, però no, perquè són massa rucs, massa ximples i tenen massa interessos. But no, because they're too dumb, too shallow
and above all too self-interested. A més, Carlson va arribar a donar suport a la invasió de Rússia a Ucraïna.
Why should I care about whether Russia invades?
Per què m'hauria d'importar que Rússia invadeixi Ucraïna? Soc americà, per què m'hauria de preocupar? Per què ens estem posant de la banda d'Ucraïna a la guerra? Per què no del de Rússia? Perquè jo ho faria. Hauríem d'haver aturat l'ajuda a Ucraïna. No hi ha cap motiu per enviar-los armes. No visc a Europa de l'Est. Visc a Washington i no m'importa.
I atenció al que Tucker Carlson va arribar a dir sobre les persones trans.
Transgenderism is this kind.
El moviment transgènere és la religió que està creixent més a aquest país. La conversió a aquesta fe, que és abandonar la teva antiga vida, les teves antigues identitats passen a no existir, són noms morts. Però hi ha una gran diferència. Els trans no creuen en Déu. Es pensen que ells mateixos són Déu amb el poder de controlar la naturalesa. I si penses, això ens hauria de preocupar perquè és una recepta per l'extremisme. La gent que es creu que és Déu acostuma a reaccionar molt malament quan els hi dius que no ho són.
Tend to react very badly when told that they're not.
Però el presentador ha arribat a difondre moltes altres barbaritats. Aquí un recull.
Les amenaces exteriors d'avui són diferents. No són necessàriament exèrcits estrangers. Són ONGs liderades per George Soros. Estem finançant de forma secreta laboratoris biològics a Ucraïna. Sense cap mena de dubte, el nostre país l'han robat dels ciutadans nord-americans. L'objectiu de la vacunació obligatòria és identificar els homes amb nivells més alts de testosterona.
Després d'anys d'opinions cada vegada més radicals, finalment Tucker Carlson es va obligat a plegar per haver posat en dubte les últimes eleccions. Tot i això, l'empresa de votacions també acusa de mentir altres presentadors de la Fox, com la seva altra estrella, Sean Hannity. També podria estar la corda fluixa la pròpia CEO de la cadena, Susan Scott, que podria ser la gran ideòloga de l'estratègia per fer creure als ciutadans que Joe Biden va guanyar les eleccions gràcies a un frau massiu. I atenció a aquesta notícia sobre la guerra ucraïna, perquè déu-n'hi-do el que explica el The New York Times. Assegura que alguns presoners russos que són seropositius van a lluitar al front a Ucraïna a canvi d'antirretrovirals.